l'Agència Catalana de Turisme ens proposen avui viatjar fins al Baix Ebre, exactament a l'Ametlla de Mar, municipi de costa que té una llarga tradició pesquera, però que també té una llarga tradició amb la rebuda de visitants. Serà en Damià Lleó, del Patronat de Turisme de l'Ametlla de Mar, gerent del Patronat exactament, qui ens donarà informació sobre quines són les possibilitats que ens ofereix aquest municipi durant l'època de l'estiu. Damià Lleó, molt bon dia.
Molt bon dia, i primer que tot gràcies per donar-nos l'oportunitat d'arribar a les cases dels vostres oients.
Un plaer apropar-nos fins a l'Ametlla, perquè l'Ametlla és una d'aquelles poblacions que jo penso que són màgiques. Són màgiques perquè heu aconseguit controlar el creixement d'una manera que encara el poble manté una màgia especial, eh?
Bé, personalment això ho comparteixo i és de mica la nostra filosofia del dia a dia, no? Conservar el tipisme marí de l'Ametlla i conservar aquest entorn que la natura ens ha deixat, no a nosaltres, a la gent de la cala, de l'Ametlla de Mar, als caleus, sinó a tots els visitants i a tots els que s'apropeu a l'Ametlla. No creiem que és bàsic conservar aquest tipisme, aquest ambient mariner, perquè si no és que perdre la personalitat i després...
Perdem la identitat, fins i tot.
Sí, molt bé.
Escolta, Damià, val a dir, ja que ho has esmentat, que a l'Ametlla de Mar també se la coneix com la Cala, i que els caleros també eren aquelles persones que anaven fins a terres gironines per qüestions de pesca, i que llavors els anomenaven els caleros, no?
Sí, després de la Guerra Civil Espanyola hi ha molta immigració de pescadors de l'Ametlla cap a pràcticament tots els ports de Catalunya, però principalment al port de Palamós. Hi ha molta gent, molts descendents d'aquells pescadors a Palamós, estem agermanats, però pràcticament a tots els ports de Catalunya sempre es trobaran caleros i caleres perquè hi ha una forta immigració per temes econòmics i bé, a cada port hi ha una petita...
Aportació.
Aportació calera, sí.
Bé, dic que l'Ametlla ha tingut una història una mica convulsa, perquè en determinats moments, i la Guerra Civil també va ser un d'aquests, en determinats moments ha passat per diferents situacions, no? Per situacions de progrés, per situacions en el que doncs, hi havia possiblement la necessitat d'immigrar per qüestions purament econòmiques i de supervivència, i podríem dir que ara l'Ametlla doncs, té una situació, des de ja fa molts anys, està clar, molt estable, però també molt dedicada a una de les pràctiques que ha estat un motor econòmic tota la vida d'aquest municipi, que ha estat la pesca.
Sí, l'Ametlla de Mar es va fundar fa 250 anys gràcies a uns pescadors que van creure convenient, van veure que aquesta zona era molt bona per la pesca, també era bona pel vent, perquè els pescadors aquells anaven a vela, pescaven a vela, i pues, bueno, aquest ha sigut el motor econòmic de l'Ametlla durant molts anys, la pesca, i de fet és el fet identitari, no? Ara, uns anys cap aquí, el turisme ha sigut un factor que també ha ajudat molt al creixement econòmic, però la pesca, sens dubte, és el tret més característic de l'Ametlla, sí.
No fa massa setmanes parlàvem de la tonyina roja, que és una de les jornades gastronòmiques que es fan a l'Ametlla, junt amb la de la Galera, que ja han passat també.
Sí, bueno, en total fem quatre jornades durant l'any, fem les de la Galera, fem el mes de maig la tonyina roja, ara vam fer fa poc les del peix blau i el mes d'octubre fem la del peix de la Llotja. I, bueno, sí, tenim aquí la flota pesquera més important de la costa mediterrània, de la costa de l'estat mediterrània, en quant a la pesca de la tonyina roja. I tenim l'empresa del grup Alfegó, que és una empresa que exporta pràcticament a tot el món, bàsicament al Japó, la tonyina roja, que és tan valorada i tan preuada allà. I, bueno, paral·lelament amb aquesta empresa, el grup Alfegó fa dos anys va fer, bueno, si vols ho comento ara, hi ha una activitat sí. Paral·lela, no? Perquè ells davant de la costa de l'Ametlla de Mar, a tres milles tenen unes gàbies on ells deixen les tonyines que pesquen vives, es deixen allà, estan en estat salvatge, ells les van alimentant i després les van exportant al món, a tot el món, a molts de països, segons la demanda. Però què van fer? Van crear la marca Tunatur, és una activitat turística que mitjançant un catamarà pots anar a les gàbies i pots banyar-te dins a les tonyines de gegants, bueno, gegants, tonyines de 200, 300, 400 quilos, pots banyar-te dins, és una experiència única al món. Tenim coneixement que a Austràlia hi ha alguna activitat pareguda, però El Tunatur és pràcticament única, segurament, puc assegurar al 100% que a Europa és única l'activitat.
Vam tenir l'oportunitat justament de parlar quan se celebraven les jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja, vam tenir l'oportunitat de parlar amb responsables de l'empresa Balfegó, que va ser qui ens es van explicar totes aquestes activitats. Després de totes aquestes jornades gastronòmiques, bé, la del peix de Llotja no, perquè passa l'octubre, però les que ja heu fet, arriben les catifes del Corpus, que també és una tradició important i que acaba de passar el mes de maig. Però després encara han de venir la diada de l'arrossejat i la dels fideus rossejats, que ja veig que per la gastronomia ja teniu una certa tirada, eh?
Sí, de fet, clar, és que gràcies a aquesta pesca, no, en aquest peix que es pesca a la mella, el peix i el marisc, que segons els entesos i degut a la proximitat del Delta de l'Ebre, tota aquesta zona, doncs, el peix agafa uns sabors, uns matisos especials degut, doncs, als sediments que baixa, no, que l'aigua és més rica amb aliment pels peixos, doncs gràcies a aquesta flota pesquera, que hi ha peix blau, peix blanc, la tonyina, el marisc, doncs bueno, els restaurants de la Mella es nodreixen d'aquestes captures i per això li dediquem molta promoció des de l'oficina de turisme a aquesta gastronomia, perquè bueno, a la Mella es pot pastar arrossos, mariscades, sarsuelles, el suquet de peix calero, l'arrossejat i els fideus arrossejats, com havies comentat abans. La típica gastronomia mediterrània i pescadora, doncs, a la Mella se pot degustar fàcilment.
Bé, per superar totes aquestes jornades gastronòmiques, una mica d'esport tampoc no ve malament, i en tenim diferents possibilitats, algunes evidentment relacionades amb el mar, com no podria ser d'altra manera. A part del Tunatur, que ens explicaves, que és el tema de la tonyina roja, que ens porten a les gàbies, a les tonyines, doncs també hi ha la possibilitat de practicar submarinisme, snorkel. També hem de tenir en compte que podem fer senderisme. Ara ens explicaràs per on. També circuit de motociclisme de Calafat, que també és una de les altres activitats esportives que pot ser interessant per moltes persones. També hi ha la possibilitat de fer pesca a nivell turístic.
Doncs sí, el mar, com hem comentat abans, com venim comentant durant tota la zona, marca molt només la pesca, la gastronomia i també les activitats, no? Hem començat amb el Tunatur, que possiblement és una de les grans activitats com a diferenciadora d'altres llocs, però bueno, el submarinisme, val a dir que la costa de l'Ametlla, els 16 quilòmetres de costa de l'Ametlla, consta de 30 cales. Davant tenim una de les praderies de Posidònia més importants de la Mediterrània i la configuració rocosa de la costa fa que el submarinisme sigui un dels llocs més atractius per fer-ho. També, doncs, el caiac, també ara han obert la possibilitat de fer paddle surf, aquestes activitats molt novedoses, com ara és el flyboard, que és aquell aparell que pot elevar-te uns quants metres davant sobre el mar, snorkel, també vela, pescaturisme, es pot passar un dia sencer amb els pescadors a veure com van a pescar i dinar amb ells el mateix peix que es pesca.
Això és un luxe, eh?
Sí, és una activitat molt, molt bonica, perquè això ja es feia abans es feia els pescadors, quan feien entablament amistat amb turistes, amb visitants, els embarcaven a les barques i els prenien a pescar. Era una activitat que quedava sempre molt, molt a la ment dels pescadors i dels turistes. Però, clar, temes de seguretat i les normatives, doncs, això va fer-ho impossible. Antes s'ha creat fa 2 anys recentment una nova normativa amb què la gent pot anar pescant els pescadors. També, com dius abans, doncs, tenim aquí, molt a prop, el circuit de motociclisme de Calafat, on es fan diverses proves i on es pot llogar perquè la gent pugui fer amb el seu propi vehicle, o també es lloguen vehicles per fer les curses i per fer proves de velocitat. I bé, també un del producte d'estrella és el GR. Per davant de tota la costa passa el GR 92 de la costa, de l'Ametlla de Mar, i bueno, nosaltres creiem també que la costa de l'Ametlla és molt atractiva, és una costa molt pareguda, si la gent coneix, ha anat a la costa de Menorca, no? una costa molt amb penya-segats, amb caletes petites, amb pinars que arriben fins al mar. És totalment diferent a altres costes amb la platja llarga. I llavors tenim també una zona protegida, són uns 4 o 5 quilòmetres davant del mar, on pots passejar i no pots veure tan sols ni una edificació, i això és molt complicat, és molt difícil d'experimentar avui en dia en alguna costa, no? I bueno, tenim el GR, doncs, és una de les pràctiques, una de les activitats estrella, una de les activitats molt, molt practicades pels nostres visitants. Sí.
Molt bé, doncs, Damià Llau, moltíssimes possibilitats, com veiem, per gaudir de l'estiu a l'Ametlla de Mar, algunes relacionades amb la gastronomia, d'altres relacionades amb l'activitat, que ja està bé, així com anem compensant, no?
Compensant, sí.
Està clar. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu, bon estiu a l'Ametlla. Adéu.
Gràcies, adéu.